Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I rep la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez. Avui us parlarem de moltes coses en aquest programa, però sobretot hi ha una que és força interessant i que crec que és important que la gent sàpiga, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que l'executiu posarà en marxa un programa d'ajudes directes a menors de 16 anys amb problemes de visió perquè puguin adquirir ulleres o lents de contacte de cara al proper curs escolar. Els menors disposaran de fins a uns 100 euros per cobrir la factura del centre òptic a l'hora d'adquirir ulleres o lentilles. I hem de dir que aquesta mesura beneficiarà 721.000 nens i nenes que necessiten ulleres, però que, segons el president Pedro Sánchez, no se les poden permetre. Avui posarem la mirada, i mai millor dit, en aquest tema, i en parlarem de tot plegat amb el senyor Joaquim Grau, que és el vicepresident del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, i que ens expliqui què li sembla aquesta proposta que es posarà en marxa a partir de l'any vinent. En parlarem d'això aquí a la Linterna de la cadena COPE, però no marxeu perquè també ho farem dels Top Manta i què està passant a Catalunya, i viatjarem fins a Sevilla, Madrid i Palma de Mallorca per saber exactament si també allà es nota l'augment del Top Manta. Com dèiem, tot això i més des d'ara i fins a les 8 de la tarda. Comença aquí ara la Linterna COPE Catalunya. El temps i atenció, perquè dimecres arriben els primers 35 graus de l'any en un dia de temps ben tranquil. I anem directament al Servei Català del Trànsit per saber com es circula les principals vies. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, el trànsit va millorant a poc a la majoria de trams. Pel que fa a punts amb lentitud o amb retencions, en destaquem sobretot a la C58, on hi ha hagut un accident a Torre Baró ja fa estona, en sentit Barcelona. Per aquest motiu queda encara un carril tallat i d'aquí aquest tram que no millora a la zona de Ripollet, sobretot Montcada i Reixac, fins a arribar a Torre Baró en sentit Barcelona. En el cas de l'autopista AP7, ens queda un puntet d'intensitat a la zona de Sant Sadurní d'Anoia per un camió avariat que ja està situat al Goral fa estona, això en sentit Tarragona, i encara alguns trams de les dues rondes en sentit Trinitat amb lentitud i aturades puntuals. És tot, bona tarda.
No és poc. Gràcies, Eduard Sánchez, per la informació. I, com dèiem, comencem la Linterna de cadena COPE. I avui ens fixem, o farem una radiografia del Top Manta a Catalunya. Quines repercussions té aquest Top Manta pels comerços, competència des de llalt, i com ho viuen també aquest fenomen a d'altres punts de la geografia espanyola? Ens explica la Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Y este sofá cama? Sí, ya tenemos uno.
Es para tu madre.
¿Cómo?
Sí, porque como dice que es tan cómodo y siempre la tenemos en casa, he pensado que le podríamos regalar uno y...
¡Luis!
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los días sofá cama. Y esto significa que tienes hasta un 30% de descuento en todos los sofás camas de la tienda y de la página web. Galerías del Tresillo.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Cristina López Slichting.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Nosotros nos dimos cuenta ya el primer año que estuvimos ahí, que lo teníamos a la MIN con 15. Ya con solo verlo, ¿no? Los primeros minutos ya te das cuenta que es distinto, ¿no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
S'acosta el bon temps, l'estiu, i això vol dir arribada massiva de turistes i augment dels manters als carrers de les ciutats més turístiques com Barcelona, però també a d'altres poblacions de la costa. Podem veure els manters als carrers, però també a l'interior de les estacions de metro o de tren, fins i tot a les andanes. És un fenomen que no és nou. És veritat que la situació ha millorat si ho comparem, per exemple, amb xifres de l'any 2019, però pels comerciants continua sent un autèntic problema. Les últimes dades de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a 130 milions d'euros l'impacte del top manta, les pèrdues, òbviament, per al sector econòmic de la ciutat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, si parlem concretament del comerç de proximitat, l'impacte directe del top manta seria d'uns 65 milions d'euros. La Mònica Gregori és la presidenta de Pimec Comerç i ens ha recordat que els manters fan una competència deslleial. Els comerciants han de complir amb unes obligacions legals i fiscals que no tenen els manters.
Igual que tot el comerç de proximitat compleix totes les seves obligacions a nivell fiscal, laboral i de seguretat, tots aquests venedors, diguéssim, il·legals no compleixen ni en cap mena de costos que té, que sí té el comerç local, no? Em refereixo a lloguers, a les llicències, a les activitats d'obertures, a taxes d'ocupació de la via pública, taxes d'escombraries, totes les assegurances. Clar, aleshores, és com una competència deslleial molt, molt lliure.
La Mònica Gregori no dubta que aquestes persones venen aquí a guanyar-se la vida, però creu que hi hauria altres sortides. Se'ls podria formar, per exemple, perquè es dediquin a altres activitats o altres sectors. Des de Pimec diuen que es podria tirar de sancions, però també les administracions s'hi podrien implicar una mica més en la lluita contra el top manta. No és fàcil, ho reconeix la Mònica Gregori. És veritat que la policia els pot detenir, però entren per una porta i surten per l'altra. El que s'ha de fer, diu, és molta conscienciació amb els ciutadans.
I aquí ja que fer un altre treball, aquest sí que és molt, molt important, a nivell de país, de cultura de país, que entre mitjans de comunicació i administració fem molta conscienciació a la ciutadania, de que darrere d'aquestes aparentment inofensives compres, realment hi ha un dany directe al comerç del barri i sobretot al conjunt de la societat.
I a tot això, què diu l'Ajuntament? Doncs diuen que aquest fenomen és residual a la ciutat. El pla Endreça, que es va posar en marxa per garantir l'ordre a l'espai públic, afronta com un dels seus principals reptes evitar justament la proliferació d'aquesta pràctica. L'any passat, per exemple, es van interposar més del doble de multes contra el top manta que el 2023.
A Barcelona també tenim iniciatives curioses com el sindicat de manters, impulsat i emparat per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, un sindicat subvencionat pel propi Ajuntament i que ha creat fins i tot una marca de roba pròpia.
Exacte, i no sense polèmica, perquè han posat al mercat una samarreta que s'assembla molt a la del Barça, té els mateixos colors, blaugrana, i tampoc és que sigui molt barata, 55 euros. Algun turista pot comprar-la pensant que és l'autèntica. Daniel Cirera és president del PP a l'Ajuntament de Barcelona i carrega contra el doble raser del govern de Jaume Collboni, que a la pràctica a qui castiga és els botiguers, que compleixen les lleis i les normes.
Mentre els comerços tanquen perquè tenen dificultats, perquè han de complir un seguit de normes molt, molt estrictes per part del govern municipal, el govern municipal li dona 180.000 euros a un sindicat de manters perquè facin samarretes que són imitacions i les venguin. Crec que tenim un govern municipal que està fent una cosa que per mi és molt notable i molt perseguible. No? I és que a Barcelona, si vostè compleix la llei, compleix la norma, paga impostos, té problemes, i si vostè no compleix la llei, no paga impostos, doncs té totes les facilitats de món.
Els populars són partidaris de que es faci, com a d'altres ciutats d'Europa, que avisen amb grans cartells per tot arreu que comprar el Top Manta és il·legal i que et poden multar. Sirera compara d'alguna manera l'actitud de l'Ajuntament amb els manters, amb el que està passant també amb els ocupes de la ciutat.
Hi ha ocupes, per exemple, de Can Vies, que tenen una terrassa on tenen, venen begudes, on fan menjars sense pagar impostos, pagant nosaltres a l'aigua, a la llum, i els comerciants del costat, doncs, o els restauradors, si posen una cadira de més, doncs ve l'Ajuntament i els hi posa una sanció. No és de rebut el que està passant.
El que demanen des del Partit Popular és que el govern de Jaume Collboni, en aquest cas, no continuï fent la vista grossa. De moment hi ha poca policia al carrer per poder-ho controlar i els agents cívics doncs tampoc no tenen eines per fer fora els manters.
Pues vamos a escuchar ahora cómo lo viven esto del Top Manta en diferentes ciudades de nuestro país. Y vamos a empezar por hablar con nuestra compañera de COPE Madrid, Belén Ibáñez. ¿Cómo se está viviendo esto del Top Manta en la capital?
En Madrid sigue habiendo Top Manta, a pesar de que uno de los objetivos del ayuntamiento es acabar con la venta ambulante ilegal. Los vemos sobre todo en las calles del centro, aunque es un fenómeno que va en descenso. Solo el año pasado se incautaron 33.000 productos falsificados. La mayoría textiles, sobre todo camisetas de equipos de fútbol y gorras, seguido de bolsos, monederos o gafas de sol. Cuando son productos falsificados, directamente se destruyen en una incineradora y aquellos que no tienen marca se donan a diferentes ONGs. El pasado año acabaron en el vertedero 45 toneladas de material, un 38% menos que en 2023. Pero el problema del Top Manta no solo está en las calles del centro. Ahora los vendedores ambulantes se han pasado al metro, ocupando estaciones, intercambiadores con mucha gente o estableciéndose en largos pasillos donde hay mucho tránsito de viajeros y donde también tienen espacio para salir corriendo si viene un vigilante. Eso sí, suelen utilizar estaciones no tan céntricas, al contrario de cuando venden por las calles. En ese caso sí que se establecen en el centro.
Gracias, Belén. Y nos vamos ahora a otra ciudad no menos turística como es Sevilla. ¿Cómo se vive allí el tema? Imagino que también con preocupación. Irene Ramos, buenas tardes.
Claro, en Sevilla también la presencia de vendedores ambulantes de ese tipo sigue siendo pues un problema y un punto de fricción en el centro histórico de la capital. A medida que hace buen tiempo, hay más turistas en la ciudad, pues también se incrementa ese número de personas que ofrecen ese tipo de productos, sobre todo en puntos estratégicos, como por ejemplo las inmediaciones de la Catedral, la Avenida de la Constitución o calles comerciales muy conocidas como Sierpes y Tetuán. La mayoría de este tipo de vendedores son de origen africano y venden equipaciones de fútbol falsificadas y también copias de bolsos de primeras marcas. Las autoridades municipales y la policía local, ¿qué dicen? Pues mantienen que la venta ambulante no autorizada representa pues una competencia desleal para el comercio de la zona, además de plantear cuestiones de seguridad y de orden público. Por eso se realizan operativos de forma intermitente para confiscar mercancía y en algunos casos también se identifica a los vendedores. Pero son actuaciones que ya conocen esos vendedores, que son muy hábiles a la hora de evadir esos controles, porque suelen estar vigilantes y cuando descubren que llegan los agentes de la policía local, pues recogen su material y se dispersan rápidamente para luego reagruparse y volver a colocarse cuando ya ha pasado ese peligro. Muchos de estos inmigrantes, la verdad es que cuentan que esta actividad representa su única fuente de ingresos para poder subsistir. Pero claro, en el otro extremo se sitúan los comerciantes, que suelen ser los que llaman precisamente a la policía cuando descubren a los vendedores en su zona. Ellos recuerdan que pagan sus impuestos y piden una mayor contundencia para erradicar lo que consideran es una actividad ilegal y una competencia desleal.
Gracias, Irene, desde Sevilla, y nos vamos ahora a Palma de Mallorca. No sé si allí, Cristina Requena, tenéis cifrados la cantidad de vendedores ambulantes. Buenas tardes.
En Palma se cifran unos 400 los vendedores ilegales que se distribuyen por las zonas más turísticas de la ciudad para vender productos falsificados. Los comerciantes se quejan de que en la misma puerta de su tienda estas personas extienden sus mantas y ven cómo los turistas se paran y les compran sus productos, bolsos, gafas o camisetas deportivas, entre otras cosas. Durante años han visto cómo el Top Manta ha actuado con impunidad y, a pesar de sus quejas, han sufrido con resignación el daño económico que les supone a sus negocios la venta ilegal. Ahora quieren dar un voto de confianza a la nueva ordenanza cívica que desde el domingo permitirá a la policía local de Palma multar con hasta 750 euros a quien compre en el Top Manta.
Es muy complicado el poder solventarlo, pero se está en camino la normativa ciudadana que han sacado. Es un aliciente porque el comprador también será sancionado. Yo creo que estamos en buen camino y hay que dar un voto de confianza al ayuntamiento para que pueda resolver este grave problema que tenemos aquí, pero hasta muchos sitios de Europa. Porque el problema es la inmigración, de dónde viene y cómo viene, y si en origen no se arregla, claro, esto se expande por toda Europa.
Estos días la policía aún no impone sanciones, aunque en un par de semanas comenzarán a llegar las multas. En paralelo, el Ayuntamiento de Palma ha reforzado desde abril los controles contra la venta ambulante ilegal en las principales zonas turísticas y comerciales de la ciudad con la puesta en funcionamiento de las patrullas del dispositivo de seguridad SETUR en Playa de Palma, en los alrededores de la Catedral o en la Plaza Mayor.
Gracias, compañeras. Y está claro que el Top Manta es un problema no solo aquí en Cataluña, sino en el resto de España.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Quinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
La manca de policies locals s'ha convertit en un problema creixent a molts municipis de Catalunya, especialment al Segrià. Dels 38 municipis que conformen aquesta comarca lleidatana, només 6 compten amb agents locals. Aquesta escassetat és especialment preocupant si es té en compte que molts d'aquests pobles superen els 1.000 habitants i alguns fins i tot els 3.000, fet que incrementa la sensació d'inseguretat entre els veïns. Al Mancelles, per exemple, només hi ha hagut un agent operatiu durant 2 setmanes per cobrir una població de més de 7.000 habitants. La situació es veu agreujada pels baixos salaris i les condicions laborals exigents que provoquen que molts agents, un cop formats, optin per marxar a ciutats com Lleida, on les condicions són més atractives. Aquesta fuga constant deixa desprotegits els municipis més petits que han d'enfrontar processos d'oposició costosos i poc efectius. La Conselleria d'Interior valora ara mesures com clàusules de permanència o proves de selecció unificades per retenir personal i facilitar-ne la contractació. Mentrestant, la manca d'efectius en una comarca com el Segrià posa en evidència la necessitat urgent de reforçar els cossos policials per garantir la seguretat i la convivència als municipis rurals. Ho hem analitzat a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb la Bea Bonilla, que és la secretària general de Serveis Públics de la UGT. ho hem fet amb el Ricard Álvarez. Bona tarda.
Només 6 dels 38 municipis del Segrià disposen d'un cos propi de policia local. Aquesta és la dada que posa de manifest la greu manca d'efectius policials a la comarca, una situació que genera preocupació creixent per part dels sindicats.
Estem parlant de municipis petits. Clar, Lleida el que té el problema principal és que són municipis petits, però que tot i així requereixen vigilància. No podem oblidar que la seguretat dels ciutadans és importantíssima a tots els nivells. Vull dir, per el que respecta als alcaldes, em sembla que també ho és.
Bonilla recorda que, tot i la mida dels pobles, la necessitat de seguretat no desapareix. Molts d'aquests municipis compten únicament amb vigilants municipals que no tenen ni les competències ni les eines d'un agent de policia local. No poden posar multes ni intervenir en casos de seguretat ciutadana, ja que no van armats i sovint es troben en situació d'indefensió.
Es troben en indefensió moltes vegades. En molts casos hi ha hagut agressions als vigilants municipals, tot i que són agents de l'autoritat, però la gent no acaba veient-los com a tals.
La falta de reconeixement i recursos genera una situació límit. Bonilla també assenyala que en municipis amb policia local la ràtio recomanada és d'un agent per cada 1.000 habitants, un objectiu lluny d'assolir-se a molts punts del Segrià.
Hi ha un ràtio, en teoria, que s'hauria de complir, que seria per cada 1.000 habitants un policia, d'acord?
Sí.
Ara agafes una població de 5.000 habitants, m'invento qualsevol del Segrià, 5.000 habitants.
D'acord.
No tenen 5 vigilants, vale? O sigui, en el cas de policia s'hauria de complir aquest ratio en teoria, que en molts casos tampoc es compleix, però en el cas dels vigilants encara és pitjor, perquè una població de 5.000 habitants doncs pot tenir com a màxim 2 vigilants.
Amb aquest panorama, els sindicats exigeixen accions per garantir una seguretat digna i real al territori rural, que sovint es queda en segon pla. La manca de policies locals és un problema creixent a molts municipis de Catalunya, tal com estem veient avui, especialment els més petits. El Departament d'Interior ha posat en marxa un pla estratègic per fer-ne front, tal com ha explicat David Limones, director general de les policies locals, avui, al migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Llavors, amb instruccions de la consellera Núria Parlou, ens va fer posar-nos a treballar sobre un pla estratègic que controli aquestes problemàtiques, no? I que intenti posar solucions a aquestes problemàtiques.
Segons Limones, la situació no és fruit d'un sol factor. L'augment de responsabilitats que han assumit les policies locals davant la manca d'efectius dels Mossos d'Esquadra i l'increment de les demandes ciutadanes ha tensionat les plantilles existents. Els petits municipis perden efectius que marxen cap a ciutats grans on poden accedir a millors condicions o projectes professionals més atractius. I sovint, més que els salaris, pesa el potencial de desenvolupament.
I aquesta tendència, no, de personal d'aquelles plantilles més petites que marxen cap a les més grans, no, per condicions laborals, per condicions econòmiques, però moltes vegades també les condicions econòmiques o laborals no són les més importants, sinó el projecte, no, la capacitat de poder ascendir dintre d'aquella organització o especialitzar-se en algun tema, també afavoreix aquest moviment.
Una de les solucions que proposa el departament és fer convocatòries úniques, però territorialitzades, per evitar que els policies que aprovin acabin exercint lluny del seu territori.
Amb la consellera moltes vegades hem establert aquestes línies, no? Una hauria de ser anar cap a una convocatòria única de Catalunya. Sí que territorialitzada, no? Doncs una a la regió policial de Ponent, una altra a la regió policial de la Metro Nord, sí, bé, que sigui el mateix dia però diferents regions, no? Per també que la gent de la zona de Lleida, per exemple, es quedi en aquella zona, no? I no hagi aquesta mobilitat.
També es planteja treballar per unificar criteris i millorar la coordinació entre municipis per evitar fugues de personal. El repte, reconeix Limones, és garantir la seguretat i la convivència a tot el territori amb plantilles ben dimensionades i estables.
Las 7 de la tarde, 23 minutos, linterna COPE Cataluña y Andorra. Y no sé si sabíais que en García Vaquero los quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. Destacan dos quesos especiales. Curado etiqueta roja, perfeccionando con los años un sabor ideal para disfrutar todos los días en tablas de quesos con nueces y con uvas. Y la cava Barús, segundo queso mejor del mundo y el mejor de España, según los prestigiosos World Cheese Awards. Deja que te sorprenda maridándolo con un buen champán. García Vaquero, pídele más al queso.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí. Porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a mi conos, un cero en misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
balanza. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición de la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre y
todo
cuando
lo que
te quejas. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos. Caray. Y todas las marcas de automóviles los hacen y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben
ti
a ti
30.000, 10.000,
y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente.
Yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí.
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber
lo mismo.
Totalmente. Igual. Aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato, que se firma también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el 100%
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial. Compra usted la tele, la puede pagar a plazos con sí, esa tarjeta de sea el centro comercial que sea. Sí. Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan... Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra us parlem del naixement de Som Habitatges, l'associació en defensa dels drets dels propietaris a Catalunya. En parlem de tot plegat amb la Núria Garrido, que és la presidenta de Som Habitatge. Senyora Garrido, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una entitat que imagino que treballa per ser part activa d'aquesta solució al problema de l'habitatge, no?
Sí, sí, efectivament. Nosaltres, l'associació, diguem, està composada per petits i mitjans propietaris i la nostra voluntat, doncs, és ser interlocutor de, diguem, amb el problema de l'habitatge, uh-huh, evidentment.
Creu vostè que els propietaris de pisos no estan passant per un bon moment, ho dic, o són la cara negativa de la moneda?
Sí, sí, efectivament. A veure, aquí el problema ha sigut que hi ha hagut un increment de població molt elevat en els últims 10 anys i, per contra, no hi ha hagut edificació nova, obra nova ni rehabilitació, principalment per la normativa existent a Catalunya que obliga la cessió del 30% a HPO, amb la qual obliga el que és moviment de protecció oficial, el que fa que totes les promocions, rehabilitacions, doncs, s'hagin aturat i pràcticament el no haver obra nova i haver-hi un increment de població bastant important, doncs, ha provocat aquesta manca d'habitatge.
Uh-huh. És molt important donar visibilitat a la tasca dels propietaris i posar també en valor, Núria, la seva contribució a la sostenibilitat del mercat d'habitatge.
Evidentment. Nosaltres, com a associació i com a propietaris, ens diem Som Habitatge i som part de la solució, som la solució. Perquè fins ara el que se'ns ha fet ha sigut criminalitzar, penalitzar, sancionar. Totes les mesures normatives que està aplicant, sobretot aquí a Catalunya, són de tipus coercitiu. Hi ha sancions de 9.000 a 900.000 euros per no informar degudament el contracte de lloguer o per un increment superior al 30% de l'índex o per no haver repercutit despeses que consideren que no tenen que repercutir-se. Vull dir, estem en un estat de terror cap a culpabilitzant el propietari d'aquesta manca d'habitatge quan la culpa la té l'Estat o l'administració pública.
Perquè està clar que som conscients tots que tant els llogaters com els propietaris són víctimes d'una administració que no està fent bé la seva feina, no? Quan estem parlant de vivenda, ja ho diu la Constitució, no? Tothom té dret a un habitatge digne.
Efectivament, el dret a la vivenda és un dret que està garantit per la Constitució, com la sanitat, el dret a la sanitat o el dret a l'educació, i el que ha fet l'administració és, davant d'aquests anys d'inoperància, doncs ara quan s'han trobat el problema, és un moment realment de manca d'habitatge real, doncs ha sigut derivar la responsabilitat cap als particulars, és una cortina de fum, i el que ha provocat via sindicatos d'inquilinos i similares, doncs que faci una actitud totalment beligerant i hostil cap al propietari. D'aquesta forma han generat una dicotomia entre propietari i llogater, que no era inexistent, perquè de fet tenim la majoria d'objectius són comuns, o sigui, el propietari cedeix la seva vivenda al llogater, que la utilitza, i a canvi el llogater paga l'import i els dos els interessa tenir vivendes per poder viure, no?, amb normalitat i amb dignitat. Uh-huh. Doncs el que seria una situació d'equilibri, això s'ha trencat, s'ha ficat una dicotomia, s'ha ficat una beligerància i culpabilitzant de tot els propietaris, tachant-nos d'especuladors.
Entre els retards en la justícia, la inacció davant d'actes d'ocupació i les normatives errònies, sí, estan posant, òbviament, en perill l'estabilitat del mercat de lloguer en aquest país.
Totalment. No sols estan posant en perill el mercat de lloguer, sinó que estan posant en perill diguem-la, que és la classe mitja i la viabilitat de molts joves per constituir i per formar una família. Realment s'estava produint un empobriment general de la classe mitja, que la majoria de joves no poden accedir a una primera vivenda o no poden accedir ni tan sols a un lloguer. Mm, sí, realment, sí. Jo crec que estem entrant en un tema de drama personal, d'una part important de la població.
Està que es necessita, Núria, un canvi de model per poder fomentar aquesta rehabilitació de parc immobiliari existent i crear un mercat de lloguer més just i equilibrat.
Evidentment. Una fórmula que l'altre dia va dir l'alcalde Collboni, que no sé si ho tirarà endavant, seria facilitar el canvi d'ús. A Madrid s'està fent facilitar el canvi d'ús d'oficina a vivenda o el canvi d'ús de local comercial que pugui ser realment una vivenda digna amb totes les garanties, perquè això facilitaria d'una forma ràpida que es posessin al mercat molts habitatges. Hi ha un problema de falta d'habitatge al mercat, però també hi ha un problema de que la normativa existent, tan coercitiva i tan punitiva, no incita al lloguer. El tema de la impossibilitat de desnonar a una família vulnerable, això és des del 2020, hi ha gent que porta 6-7 anys amb ocupes, en qui ocupes, o el tema dels índexs de referència que no recullen realment el cost real que ha tingut el propietari amb la vivenda i que, per tant, pot perdre diners.
Imagino que deu fer mal, no?, quan un ha treballat tota la seva vida, s'ha comprat un pis, sí, o ha pogut comprar-ne dos i diu, mira, sí, amb el que em quedi de pensió i amb el que cobro al millor d'un lloguer d'un pis que vaig comprar, sí, doncs tiro endavant, però en lloc d'això, com dèiem abans, us penalitzen i...
Totalment. Bueno, és l'exemple que vaig posar jo d'una jubilada de Sabadell, la Teresa, no? Sí. De que ella va llogar el seu pis i amb el lloguer pagava la residència, ara té un inquilí ocupa, que cobra més que ella, perquè un vulnerable pot ser fins a 1.600 euros, i està cobrant una pensió de 880, però com és vulnerable no el pot desdonar, i ella ha tingut ara que recórrer a serveis socials quan té un pis que ha perdut perquè l'havia posat en lloguer.
Com deies abans, Núria, Som Habitatges es reivindica com a part de la solució i no pas, sí, del problema. Núria Garrido, presidenta de Som Habitatge, moltes gràcies i endavant amb aquesta ajuda que oferiu i per també ajudar els propietaris que mica en mica han anat posant els seus calés per tenir una vivenda, sí, digna. No estem parlant d'un palau, estem parlant d'una vivenda digna.
Sí, totalment.
Gràcies,
totalment.
Núria, una abraçada.
A vosaltres.
Bona tarda.
Adéu. Gràcies, bona tarda.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación y por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, que me paso por El Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite virgen extra monovarietal Picual María Bellito por solo 25,95 euros. Y he visto el frasco de Bonito del Norte Consorcio con un 2x1. Aprovechamos, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos, tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo, es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡Setan, no lo haga!
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
El govern de Pedro Sánchez ha anunciat aquest dilluns una subvenció directa de 100 euros anuals per a tots els menors de 16 anys que necessitin ulleres o lents de contacte. L'ajut serà universal i se'n podrà beneficiar tots els infants i adolescents de menors de 16 anys que ho necessitin independentment de les deficiències visuals, la situació econòmica de la família o el seu lloc de residència. Avui en volem parlar de tot plegat amb el Joaquim Grau, que és el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya i membre de la Comissió Permanent del Consejo General del Col·legi d'Òpticos Optometristes. Senyor Grau, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Què li sembla aquest anunci que va fer el president Sánchez?
Bé, jo crec que és una mesura molt bona pel conjunt de la societat. Entenem que hi ha gent que té dificultats per fer el seu reemplaç dels seus equipaments òptics de forma periòdica, ja no solament per canvi de prescripcions, sinó perquè potser ha tingut alguna rotura o alguna incidència i això fa que hi hagi gent que tingui més bona salut visual perquè podrà fer-ho amb molt més comoditat.
Uh-huh. 100 euros és suficient, senyor Grau?
Nosaltres entenem que sí, les mitges que hi ha del sector estan situades aquí per la majoria de poblacions, sempre hi haurà casos especials o casos que necessitaran un altre tipus, diguem-ne, d'ajuda visual, però la majoria de prescripcions estan situades en aquest import, amb el qual amb aquest import es pot tenir un bon equipament.
Uh-huh. És important la salut visual, senyor Grau. No en pensem fins que no arriba el moment que no veiem absolutament res, perquè darrere dels nostres ulls hi poden haver-hi malalties que poden ser bastant cruels i fins i tot deixar-nos sense visió, no? Ho dic també perquè si parlem de nens i infants, 700.000 crec que és la xifra, han tingut un fracàs acadèmic o han hagut d'abandonar les escoles perquè tenen molts problemes de visió, no? I això repercuteix en el seu rendiment acadèmic.
Pues sí, veritablement la visió és algo que naixem i tothom pensa que veure-hi és normal i que és així i que és una condició que tenim els seres humans, però també és una cosa que l'hem de cuidar. És evident que l'hem de cuidar molt bé. I és evident que també està molt relacionat amb el fracàs escolar. Pensem que el 80% del que aprenem o veiem a través del sentit de la visió, i si tu no estàs veient bé o el teu equipament, les teves ulleres o les teves lents de contacte no estan, diguem-ne, actualitzades amb el que és la teva visió, estàs prenent part de l'aprenentatge que estàs fent diàriament amb les escoles, amb la qual això està relacionat amb el que és el tema del fracàs escolar.
Uh-huh. Moltes malalties oculars es podrien també evitar, aviam, entre cometes, si tinguéssim una bona salut visual al llarg de la nostra vida, no? Si necessites ulleres de petit, posa-te-les de petit, no? I anirem millorant. Si després passa quelcom que està fora del nostre àmbit, doncs, mira, mala sort, no? Però cura, sobretot.
Bé, les ulleres el que fan és estabilitzar el sistema visual i conservar la visió que tenim. Normalment, amb la població en general, tothom parla, quan parlen d'ulleres i parlen d'aquesta, parlem, es parla d'això, es parla, tu quantes dioptries tens, o què tens, o sí, tens més, o tens menys, aquestes coses. I el que és important, precisament, que és el que està relacionat amb les malalties, és el percentatge de visió que tens. Si tu tens un 100% de visió, sempre veuràs bé. Si tu tens un 80% de visió, significa que hi ha un 20% de coses de visió que te les estàs perdent. Tenir una bona correcció és un símptoma de que tu et cuidaràs la teva visió i amb això evitaràs problemes posteriors.
Mm-hmm. Ho dic perquè, al igual que anem a fer, no sé, visites anuals al ginecòleg o etc., també podem fer-ho, o hem de fer-ho, no?, amb el tema de la visió.
Sí, sí, sobretot quan un és infant. Arriba un moment que els sistemes visuals estan més estabilitzats i d'alguna forma les revisions es poden, diguem-ne, l'Organització Mundial de la Salut ja diu, una revisió ocular, visual, la tindries que fer cada 2 anys. Això és el que hi ha de norma, però és evident que en el cas dels infants o dels joves s'ha de fer més sovint. Tots tenim una... Bueno, la societat està en un moment que tots tenim una activitat amb visió propera molt important i això fa que les graduacions es moguin molt més de pressa. Per això és molt important fer revisions periòdiques i algunes ja el professional ja et diu... Tu pots venir cada any, però hi ha algunes que potser els diu no, tu has de venir cada mig any.
Clar. Imagino que no només per factors genètics hi ha problemes de visió, però també imagino que l'exposició a dispositius electrònics per estudiar i jugar no ajuden gaire, senyor Grau.
No ajuden gaire el que és el sistema visual. És evident, el ser humà primitiu era un ser que vivia, estava mirant sempre amb visió llunyana, amb la qual la seva visió era llunyana. Ara estem en un entorn amb visió propera, això fa que els ulls tinguin un esforç visual molt més gran perquè tenen, diguem-ne, que convergir, és a dir, es tanca cap a dintre i tenen que enfocar, i quan tenen que aixecar la vista per mirar de lluny, com que saben que després tenen que mirar de la vora, això els hi fa un progrés o una adaptació a la forma de viure, que es tradueix una miqueta amb la miopia. Ja ho diu l'Organització Mundial de la Salut, que el 2050 el 50% de la població serà miop, sobretot en països que estan escolaritzats.
Déu-n'hi-do. Miri, vull aprofitar abans d'acabar la nostra conversa. Quina llum seria la ideal per tenir a casa? Perquè també depèn de quin tipus de llum o les feines tinguis, així també funciona la teva visió. Jo he perdut molta visió perquè normalment els estudis de ràdio estàs tancat, estàs amb llum artificial, llum blanca. Quina seria la recomanable?
La recomanable seria la llum natural. I el recomanable seria també tenir una, diguem-ne, un lloc on tu poguessis compaginar la teva visió de la vora amb la visió de lluny. Si tu estàs en un espai tancat però estàs amb una finestra on puguis compaginar la visió propera amb la visió amb l'exterior, això seria l'ideal.
Mm-hmm. Doncs hem d'aprendre moltes coses sobre el tema de la visió. Avui hem volgut parlar amb el Joaquim Grau, que és el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, parlant d'aquest plan Veo que va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb subvencions universals destinades a aplicar-se a partir del curs vinent. Senyor Grau, gràcies per estar amb nosaltres i gràcies per la tasca que fan des del col·legi.
Moltes gràcies. Procurarem sempre vetllar per la salut visual de la població.
Que així sigui. Bona tarda. Gràcies.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Mundi Auto. Antes de comprar tu coche a ciegas,
ven a Mundiauto y podrás
tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo.
En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión.
Kilómetro cero con financiación a medida.
Mundiauto,
tu centro comercial del automóvil.
En El Prat de Llobregat.
Mundiauto.com. Mundiauto.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Cataluña y Andorra.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. I atenció, perquè després d'una consulta pública inèdita, el Ministeri d'Economia ha decidit elevar el Consell de Ministres l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. I ho fa, diu el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per raons d'interès general. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, ho hem sabut fa molt poca estona i concretament s'apunten a qüestions relacionades amb la regulació del sector, la protecció dels treballadors o la cohesió territorial. A partir de l'alt govern central disposarà de 30 dies naturals per avaluar l'operació i decidir si endureix o no les condicions d'aquesta OPA. En els propers dies es donarà a conèixer un informe amb les opinions recollides durant els 15 dies que ha durat aquesta consulta pública.
I Europa ha tornat a ajornar la votació sobre l'oficialitat del català. Una desena de països de la Unió, entre els quals hi ha Alemanya, Itàlia, França o Finlàndia, ha manifestat dubtes legals i econòmics i, per tant, no hi ha hagut unanimitat.
Exacte, i aquesta qüestió, l'oficialitat del català a Europa, és un dels acords d'investidura entre el PSOE i Junts, i ara mateix doncs, la no votació podria complicar l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez. Els independentistes acusen el Partit Popular d'haver pressionat alguns governs europeus perquè no donessin suport a la proposta espanyola, però diuen que això no treu que el PSOE no tingui part de responsabilitat. Jordi Albert és portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament.
El PSOE no pot caure de la figuera, és a dir, el PSOE també té responsabilitat, el PSOE té molta feina a fer, sabia perfectament que aquests moviments del PP també es donarien i per tant hauria d'haver blindat molt abans que aquesta votació es pogués fer i es pogués guanyar. Per tant, el PSOE també hi té responsabilitat i el PSOE també ha d'assumir el que li pertoca.
I pel Partit Popular, l'ajornament de la votació és una derrota sense pal·liatius del govern de Pedro Sánchez. Juan Fernández, portaveu del PP al Parlament, assegura que ells mai han trucat a ningú per donar instruccions sobre el que havien de fer i emmarca el que està passant en una operació estrictament política.
A Pedro Sánchez i al seu govern no li interessa res al català. L'únic que li interessa a Pedro Sánchez i al seu govern són 7 vots, que són de Junts. Per tant, defensar el català i protegir el català no és el que està fent el govern de Pedro Sánchez. És utilitzar-lo com un instrument polític, igual que han fet històricament Junts, igual que ha fet Esquerra Republicana, igual que fa ara el Partit Socialista a Catalunya.
Mentrestant, el govern de Pedro Sánchez confia en que l'ajornament de la votació a Europa no malmetrà la seva relació amb els de Puigdemont. Les negociacions continuaran amb els països reticents per esvair els dubtes jurídics i financers i la propera reunió on es podria votar aquesta qüestió se celebrarà a Europa el proper 24 de juny.
I després de 3 dies, demà s'acabarà la visita de la delegació de diputats al Parlament Europeu que han vingut a Catalunya a analitzar la crisi de l'habitatge. S'han reunit amb associacions de llogaters i de propietaris, amb l'Ajuntament de Barcelona i aquest matí ho ha fet també amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Sí, un García Albiol que ha aprofitat l'oportunitat per denunciar davant dels eurodiputats l'actual llei d'habitatge, que s'ha demostrat que no funciona. Ha tingut un impacte molt negatiu en el mercat de lloguer i ha obligat a molts veïns a marxar de Badalona.
L'actual sistema que tenim en Espanya no funciona i perjudica a mesura que va passant el temps. Per tant, és evident que tenim un problema, és evident que les solucions que s'han aportat no estan, les propostes que s'han aportat no estan donant resposta, no estan donant solució a la problemàtica de l'habitatge, que en aquests moments és la més important a una part de la població.
I ha posat un exemple: dels 87.000 habitatges que hi ha a Badalona, només 71 es troben en situació de lloguer. Una reunió de l'alcalde García Albiol i la delegació d'eurodiputats en la que no han volgut participar ni Irene Montero ni altres membres de la comissió per motius estrictament polítics.
I Barcelona acollirà la propera gala dels Premis Goya 26 anys després de la primera i única vegada que s'ha celebrat a la capital catalana. En aquella ocasió, l'any 2000, la gala va ser a l'Auditori i va assistir el llavors príncep Felip i va resar també Pedro Almodóvar amb la seva pel·lícula Todo sobre mi madre.
La decisió de tornar a Barcelona l'ha pres l'Acadèmia del Cinema, tot i que encara no hi ha data ni lloc per celebrar la gala. El president de l'Acadèmia, Fernando Méndez Leite, diu que Barcelona és la millor opció per potenciar encara més l'impacte internacional que tenen aquests premis.
Volvemos a una ciudad unida al cine y que es un gran escenario para nuestros premios. Una ciudad europea conocida en todo el mundo que sin duda ofrece todas las condiciones necesarias para acoger un evento de este nivel, ayudándonos a potenciar el impacto internacional que ya tienen los Goya.
La gala es farà, com és habitual, a principis de febrer, tot i que, com dèiem, no hi ha una data concreta. El que sí voldria l'Acadèmia és que en aquesta ocasió tornessin els Reis.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X i també al Facebook de COPE Catalunya. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
I arriben els esports amb Víctor Navarro. Què tal? Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Montse.
Avui és un dia important pel futur del Barça.
Sí, perquè ha renovat l'estrella de l'equip. Ara mateix ho està fent a les oficines. Té a tocar una renovació a la porteria i marxa l'antic propietari del dorsal número 10, Blaugrana. Tots els detalls amb l'Helena Condis. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Dia importantíssima. Avui el Barça ha renovat Lamine Yamal fins al 2031, un contracte que el vincularà al Barça 6 temporades més, quan tindrà 23 anys. I acord, a més, el seu estatus de mega estrella serà un contracte ascendent, amb uns bonus i variables importants, assequibles, que el convertiran en el futbolista millor pagat de la plantilla. A les 4 estava citat, arribat a 6:45 de la tarda, Lamine Yamal, una furgoneta negra, vestit molt informal, amb el seu cosí i els seus amics. Després arribaven Jorge Méndez i els seus pares, i des de les 4 ja l'esperaven la porta Juste i Deco. L'acord es va tancar ahir a la nit en una reunió en un hotel de Barcelona entre Deco i Jorge Méndez, que sempre ha remat doncs perquè es cristal·litzés. Entrarà en vigor a partir del 13 de juliol, quan Lamine Yamal serà major d'edat. Jorge Méndez, que continua a Barcelona, on també ha tancat el principi d'acord perquè Ansu Fati se'n vagi al Mònaco. S'ha dit una temporada amb opció de compra al final del curs per uns 15-20 milions d'euros. En Ansu Fati, que deixarà el seu dorsal 10 a Lamine Yamal. I qui seguirà? Qui sembla que es quedarà al Barça perquè ho accepta, excepte l'oferta de renovació, és Szczęsny, segons avancen els companys de Goal Polònia.
Gràcies, Helena. Estem pendents de les declaracions, primeres declaracions de Lamine Yamal, que distribuirà el club i que podrem escoltar, esperem, a 8:45 de la nit a Deportes Club.
I mentrestant, parlem de la porteria del Futbol Club Barcelona. Com la tenim ara mateix?
Doncs anem amb el tema important, Montse, que és el de Joan García. El Barça vol el porter, sí. Això està clar, la propera temporada, i fins i tot pensen en ell per arribar a ser titular per davant de Ter Stegen. La clàusula és de 25 milions d'euros, que la Porta manarà a ingressar a la Lliga sempre que Joan García doni el sí a l'operació. La informació que té la cadena COPE és que Joan García no vol anar al Barça ara mateix. A Catalunya Ràdio, el porter de l'Espanyol ha parlat del seu futur i respon a la pregunta: la possibilitat, Joan, que fitxis pel Barça existeix?
Al final, el futbol, cada 2x3 estan sortint notícies, estan sortint coses. D'aquí a que sigui realitat, doncs, bueno, no sempre és així, però bueno, jo ja et dic, molt tranquil, i llavors, bueno, el que s'hagi de decidir, que segur que ho pensaré molt, i amb la meva gent i escollint el que serà millor per mi, i segur que serà així.
Aquesta setmana decidirà Joan García el seu futur. Demà jugarà en la selecció catalana contra Costa Rica a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. Per cert, hi ha hagut un canvi en aquesta convocatòria de la selecció de Gerard López. Cau Raúl Moro del Valladolid i entra el jugador de l'Espanyol, Antonio Roca.
I els que també estan ja confeccionant les seves plantilles per la propera temporada són l'Espanyol i el Girona.
Sí, a l'Espanyol s'ha confirmat aquesta tarda la notícia que havia avançat el Quique Iglesias. L'Ele Cabrera renova fins al 2026 i té un any més opcional en funció dels partits disputats. I el Girona ja s'acomiaden de diversos jugadors que tornen als equips d'origen. És el cas d'Oriol Romeu, Brian Hill, Danjuma i Arthur Melo. Acaben les seves sessions i, a més, Juanpe, després de gairebé 265 partits amb la samarreta del Girona, posa rumb cap a Mèxic.
I tenim gran notícia, sobretot als amics de la Fórmula 1, perquè els tenim aquí a casa nostra, no?
Sí, i tenim un ambaixador de luxe, Montse, pel Gran Premi d'Espanya. Escolteu.
Muy contento de ser embajador del circuito Barcelona-Cataluña, un circuito muy especial para mí y que nos ha dado tantas alegrías y muy especial para toda la afición española.